Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Molt bona tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, és dilluns, és 29 d'octubre de 2012 i comencem el temps de descompte. I en línies generals, doncs parlem d'un bon cap de setmana esportiu, especialment significatiu el bon moment que travessa el Club Petit Sitges amb la doble victòria que li ha donat el liderat a la segona catalana. Feia molt de temps que el Club Petit Sitges no aconseguia resultats tan positius. El de divendres, 2-11, victòria contundent a la pista del Cambrils, i dissabte, en partit avançat a la vuitena jornada, es desfeia 5-2 de l'Andorra, un dels equips, recordem i no oblidem, que aspira a l'ascens. Excel·lent moment també el que està vivint el Club Bàsquet Sitges, que dissabte guanyava de més 45 a la pista del Reus Ploms B, 41-86. Ja no són els 86 punts a favor, sinó aquesta diferència de més 45 i els 41 que només van encaixar al conjunt de Fermín Sánchez, que aconsegueix així la seva setena victòria consecutiva. I de la jornada futbolística, doncs, parlem també de bons resultats. La victòria dels Sitges 2-1 davant el Riu de Villes. Atenció, que el Sitges té un doble compromís d'aquesta setmana també interessant. Dijous, en partit pendent, jugaran a quarts de 5 de la tarda a Iguadols davant el base Vilanova, que ahir no passava de l'empat a 0 al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, i diumenge que ve jugarà al camp de la Penya Jove, que ahir sorprenentment encaixava un 2-5 al seu terreny de joc davant la Granada, que no havia aconseguit fins aleshores guanyar cap partit. En fi, una jornada molt interessant aquesta propera. I parlarem també del Sant Cugat 2, Sobrense 2. De nou, el descompte li fou providencial al Sobrense, aquest cop transformant un penal que li va donar l'opció de sumar aquest puntet, volíem dir, al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. I Boluque, el Pichichi, parlàvem amb ell divendres. Dos golets més, ja en suma 13. I de quins moments també farem referència, com no, a l'acte de presentació dels equips de la Blanca Subur amb un nou Pinsbens que presenta en aquest cas, i com cada any, un magnífic ambient. I destacarem, com no, de quins moments també amb l'Albert Lluís, la victòria del juvenil A al camp del Cubelles per 1-2 que li ha donat el liderat. Comencem. Moment, per tant, ja de començar a repassar resultats futbolístics del cap de setmana. Comencem pel futbol base, com que dilluns tenim ja l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, senyor, com estàs?
Bé, molt bé.
Jornada magnífica, la de dissabte al matí al camp del Nou Pinsbens, com dèiem, amb l'acte de presentació dels equips de la Blanca per aquesta temporada 2012-2013. En parlarem de quins moments. L'Albert, el que ens ha de comentar són bàsicament els resultats dels equips de la Blanca i sobretot un de molt significatiu, que és la victòria del juvenil A per 1-2 el passat dissabte a la tarda al camp del Cubelles. I Albert, aquest bon inici de la Blanca, de moment, li ha donat el liderat a la classificació.
Bueno, esperarem aguantar moltes setmanes així. No, els nanos estan molt bé i estan jugant molt bé.
Fantàstic, doncs.
El dissabte s'ho mereixia.
Una molt bona victòria, sens dubte. No oblidem el camp d'un Cubelles, que també és dels equips que estan a dalt a la classificació. Per tant,
sí, anava líder ell.
Significativa, si més no, aquest triomf que aconseguia el conjunt del David Borràs. Més resultats, Albert.
El juvenil B, Blanca Subur 2, Escola de Futbol Gavà 0. Gran partit dels nanos. Ha marcat en els primers minuts i han aguantat tot el partit les estropades dels visitants. Un segon gol en el temps de descompte ha arrodonit una victòria local. Cadet A, Blanca Subur 2, Basel Lèrdola 1. Bon partit de l'A amb 2-0 tranquil·lets. A 5 minuts del final, gol visitant i nerviosisme de la Blanca, ja que l'àrbit va allargar 7 minuts. Estava mig bufat. Cadet B, Sant Boià 2, Blanca Subur 3. Sensacional victòria a Sant Boi. Els nanos han estat fabulosos. Molta pressió del públic, però al final victòria. Infantil A, Cornellà 1, Blancasubur 3. Aquí també els nanos van fer un gran partit contra un bon Cornellà. Infantil C, Blancasubur 7, Bas Espirall 0. Partit de net color local, amb un partit molt complet dels nanos. Un bitxo que tenim, en Isaac, va fer ell sol 4 gols. A l'Evinà, Blancasubur 1, Cornellà 10. Aquí la Blanca es va trobar amb un espectacular Cornellà, que ens va arrasar. A l'Evin B, Risto Stoikov 1, Blancasubur 8. Partit sense història, ja que el B es va menjar a tot un A, que no va aguantar el vendaval de joc que es va caure a sobre. A l'Evin D, Blancasubur 9, Bas Espirall 4. Partit de net color local, amb masses gols a la porteria local. A l'Evin E, Bas Espirall 8, Blancasubur 4. Partit de molts gols. La Blanca només ha pogut marcar la meitat de gols que els locals. Benjamín A, Blancasubur 6, Sant Boià 2. Gran partit de l'A en un partit que ha dominat totalment l'equip local. Benjamín B, Cubelles 1, Blancasubur 3. Sensacional partit dels nanos a Cubelles. Han guanyat, va a un difícil camp. Per canviar una mica la truita, el Benjamín C va perdre Cubelles, va ser l'únic equip que va perdre Cubelles per 5-3. Benjamín D, Blancasubur 1, Atlètic Vilafranca 3. Un A molt fort ens va guanyar clarament. I per últim, dic que el dissabte a les 11 es va celebrar la presentació oficial, com molt bé has dit tu, de tots els equips de la Blanca, 14 equips del campionat local i 16 de federats. Es va presentar davant un multitudinari públic que va disfrutar de veure tots els jugadors com sortien ordenadament al so d'una agradable música. I llavors el president, el director, el dirigent de la Federació Catalana de Futbol, la regidora d'Esports, acompanyats de la pubilla de la Blanca, amb els seus discursos van ressaltar la bona feina de la Blanca. Uh-huh. Al final, una sorollosa traca va cloure l'acte amb una gran matinal, Made in Blancasubur.
Doncs, sens dubte, i sortosament el temps va acompanyar. Patíem una miqueta, en aquest sentit, pel temps, però, com deia l'Albert, un bon matí, un gran matí, al Nou Pins Vents, amb molta presència.
Sí, al final es va aguantar bé.
Amb molta presència de pares i mares.
Estava barrotat al camp.
De fet, sí. És el dia, sens dubte, que el camp aplega molt de públic, i és normal i evident. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per la crònica. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Vinga, adiós.
Doncs de la presentació dels equips de la Blanca Subur hem de fer referència a tot seguit, com ens comentava fa uns momentets l'Albert. El passat dissabte, el Nou Pins Vents, acte de presentació oficial de la temporada en 2012-2013 de tots i cadascun dels equips de la Blanca Subur. En presència, com no, de l'Antoni Cerdà, president de la Blanca, del director esportiu, Josep Pasqual, també en presència dels dirigents de la Federació Catalana de Futbol, en aquest cas presència del senyor Francesc Folguera, que és representant del futbol base de la Federació Catalana, Manel Durant, el delegat del Garraf Penedès, també de la Federació Catalana de Futbol, i presència també de Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. Tots plegats van destacar, com no, una temporada més, aquest esperit formatiu que té la Blanca Subur al llarg de la seva història, una Blanca Subur que, recordem, l'any 2014 complirà doncs 50 anys. Per tant, la gent de la Blanca ja començant a posar fil a l'agulla per celebrar aquest 50è aniversari d'un dels clubs referents a nivell de futbol formatiu a Catalunya. Parlàvem en acabar l'acte amb en Josep Pasqual, amb el director tècnic de la Blanca Subur, doncs tot destacant i bàsicament preguntant-li sobre el que s'espera, bàsicament, d'una temporada aquesta 2012-2013.
El futbol base ja sabem el que és i, bueno, quan hi ha una cosa d'aquestes, doncs estem tots, però quan hi ha un partit, doncs, per desgràcia, no estem tots.
Bé, Josep, des del punt de vista esportiu, com afronta la Blanca aquesta temporada 2012-2013?
Oh, com sempre, bé. Penso que les perspectives al principi sempre són bones. Després, al final, és quan quedes decebut d'algunes coses i millor amb unes altres. Però, en principi, afrontem amb tota la il·lusió del món, com sempre, i esperant que al final complim els objectius que ens hem proposat.
En el teu parlament, en el teu discurs, has tornat a insistir en allò que molts cops hem parlat, allò del compromís.
Jo penso que és la mare de tot, no? Si no hi ha compromís, no hi ha res. O sigui, perquè un nano pot venir a entrenar de moltes maneres. A vegades ven a entrenar i el hi-hi-hi, ha-ha-ha, no es fa el que s'ha de fer. I penso que s'ha de venir, sobretot els més grans. A partir de cadets cap amunt o d'infantils, tindrien que venir a entrenar ja pues, amb una altra predisposició. Però el problema és que quan et vas fent gran i vas veient que el que tu tenies, les il·lusions que tenies quan eres més jove, pues no es compleixen i cada vegada és més difícil, pues potser et desanimes una mica o dius, bueno, mira, jo vinc i que sigui el que Déu vulgui. I vens a vegades pues, perquè portes molt de temps venint i no és això. Penso que cada dia tens que aprendre alguna cosa i cada dia tens que tenir algun repte perquè si no, no anem en cap lloc.
I des del punt de vista també de resultats, diguem-ho així, ho parlàvem ara fa uns moments amb el Toni Cerdà, amb el president, la temporada del juvenil A, que de moment aquest inici que ha tingut, il·lusionant com a mínim.
És collonut, però la temporada sempre la marca el juvenil A i penso que no hauria de ser així perquè...
A part del juvenil A com a referent.
Sí, no, després... perquè sempre si el juvenil A fa una bona temporada, doncs sembla que hagi anat tot bé i a vegades pues, bueno, hi ha altres equips que ens costa una mica. Però nosaltres el que més important és l'arrencar, no? Ens costa una mica arrencar. I sobretot amb els equips petits, perquè nosaltres no tenim prebenjamins i els equips petits pues, surten tots de... O sigui, quan surten de promeses, no? Però bueno, ara m'agrada això perquè ara, per exemple, estava parlant amb aquest senyor que ha vingut de la federació i diu que la seva guerra és aquesta, que no volen que competeixin els nens tan aviat, però no ho entenc, són aquelles incongruències, no? Si no vols que competeixin tan aviat, per què poses una competició de prebenjamins? Nosaltres, jo i tota la gent d'aquí a la Blanca sempre hem pensat que prebenjamin és massa aviat per començar a competir, però en canvi cada vegada... Ja abans eren alguns que tenien prebenjamin, però ara tothom té prebenjamin. Em penso que som els únics que no té prebenjamin. Són aquelles incongruències, entens? Que, però bueno, nosaltres seguirem a lo nostre i que cadascú faci el que tingui que fer.
Josep, moltes gràcies i bona temporada.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, en Josep Pasqual, director tècnic de la Blanca Subur, com han escoltat, mostrant una vegada més el seu esperit, diguem-ho així, més crític i incidint també en aquesta darrera fase de la conversa que manteníem amb ell el passat dissabte, amb aquesta qüestió, amb aquesta lluita amb la Federació Catalana per tal que els més petits no comencin a competir, a mostrar ja les seves dots competitives de tan petitets. Però bé, en qualsevol cas, en Josep Pasqual, com la resta de dirigents de la Blanca, esperen també una bona temporada, aquesta la 2012-2013. Com també ho espera el seu president, en Toni Cerdà, amb qui també van tenir l'ocasió de conversar uns minutets.
La veritat és que ahir no ho teníem gaire clar, amb la tarda que es va fer, els pronòstics que hi havia, però bueno, ens ha donat una treva, encara que hagi sigut només per la presentació, i ara que faci el que vulgui.
Hi havia algun pla B?
Sí, bueno, plans ben sempre n'has de tenir algun, no? Havíem pensat doncs, dijous que era festa, en el cas que avui no es pogués fer, doncs, era una alternativa, divendres a la tarda, també aprofitant que és el dia que els més petits tenen entrenament, més que res per propiciar l'assistència, no? Perquè les presentacions, si una cosa tenen d'agraïda i de bonica, és l'assistència massiva de pares, que és el dia que veus més plena la instal·lació. Per sort no ens ha calgut utilitzar cap pla B, i bueno, i el que deia abans, a partir d'ara, no que faci el que vulgui, perquè si hem de suspendre partits, doncs també és un inconvenient que t'obliga a jugar després entre setmana, però contents per haver pogut fer la presentació.
Vull dir, el Josep, tant de bo cada setmana l'agrada presentar aquest aspecte, no?
I tant, sí, seria fantàstic. El que passa que encara que el Josep ho digui, ho diu sempre amb la boca petita, igual que ho diguem tots, perquè és inviable, vull dir, els jugadors, els equips tenen el seguiment que han de tenir, que són pares, sí que hi ha algun equip que arrastra més gent que altres, però bueno, el de la presentació i el de les cloendes són dos dies l'any.
Toni, des del pla més personal, com afrontes aquest nou mandat després de la nova etapa que va començar el mes de juliol quan vas tornar a ser rescollit,
sí,
diguem-ho així?
Bueno, no va ser ben bé rescollit perquè tampoc hi va haver cap més opció de... no es va presentar ningú més, però bueno, evidentment si hem decidit estar 4 anys més al front del club és perquè estem amb la màxima màxima il·lusió, si no, jo seria el primer que em quedaria a casa. I el dia que vegi que la Blanca em supera o em neguiteja o no sé, o em crea inquietud o no hi estic a gust, en definitiva, jo seré el primer de dir, escolta'm, he estat aquí, ara són 16 anys, hauré estat els anys que estigui, però s'ha acabat. De moment no és el cas, emprenem la temporada amb una il·lusió bàrbara, després els resultats seran els que seran, en funció de lo bé que sapiguem treballar i d'altres coses que evidentment influeixen en els resultats, però amb molta il·lusió.
La Blanca està a punt de fer-ne 50.
Pues sí, el 2014 farem el 50è aniversari, es queda l'any que ve, i bueno, pues també és una data que ens engresca en tots, perquè no cada dia un club de futbol fa 50 anys. Intentarem pues, muntar una sèrie d'actes per donar una miqueta de lluïment amb aquest aniversari. Encara falta una mica, però ens hi hem de posar ja, perquè si no el temps se'ns menja.
Hi ha alguna idea?
No, en principi no, suposo, sí, idees. Hi ha moltes, però perfilades encara no, i el que sí està clar, pues, torno a dir-te, ens haurem d'intentar envoltar de persones que estiguin capacitades pues, per ajudar-nos amb aquests actes, que en aquest poble pues, en tenim bastants, ja t'estic tirant una miqueta la canya, i bueno, intentar que sigui un aniversari pues, el més lluit possible.
Ho deia el senyor Folguera, de la Federació, la Blanca és un club que única i exclusivament es dedica al futbol formatiu.
Sí, sí, la Blanca sempre ha estat així, excepte un any, tampoc volia ser...
Que hi va haver aquell equip amateur.
Hi va haver un amateur, no sé si va ser... Jo diria que va ser un any, no crec que fos més. I ja es va veure que l'experiència no era el que necessitava la Blanca, el fet de tenir un equip sènior. Penso que és una de les coses que fa que la Blanca s'aguanti com a tal. Pues, vull dir, amb unes característiques, som de les entitats que la quota costa és més barata, és menys cara, i això penso, i potser estic equivocat, però jo sempre penso que això és fruit de que no tenim un sènior, que en definitiva el sènior no deixa de ser una vàlvula de sortida dels ingressos que cobrem amb els jugadors per estar aquí a casa nostra. La Blanca, mentre jo estigui aquí, serà exclusivament club de futbol base, i també penso que per la situació actual no seria ara el moment d'anar a buscar noves iniciatives, i que penso que no ens servirien per res.
Parlaves de les quotes, en els temps, Toni, que ens està tocant viure tots plegats, no només els clubs de futbol, però particularment ja que estem parlant de la Blanca, com afronta la Blanca una situació econòmica doncs, delicada al país, això afecta les butxaques de tothom, no? del club, dels pares...
Aviam, la Blanca, el tema econòmic el té molt clar, és que a més el pressupost és molt fàcil de quadrar, tu fas números del que et costarà inscripció dels fitxes a la federació, arbitratge, revisions, bueno, totes les despeses que té un club de futbol. I a partir d'aquí dius quants nanos són, pues toca tant per cap.
Vull dir, allò que es diuen tants caps, tants barrets.
Tants caps, tants barrets, aviam, l'objectiu de la Blanca no és guanyar diners, vull dir, l'objectiu de la Blanca, bueno, de la Junta Directiva, és gestionar lo suficientment bé per no perdre'n, per no ser deficitaris. De moment ens n'estem sortint, que cada dia hi ha més gent que té problemes, això és indubtable i innegable, perquè ho hem de tenir tots molt clars. Però bueno, de moment ho anem trampejant i la veritat és que n'estem bastant satisfets fins ara.
Des del pla més esportiu, hi ha alguna il·lusió concreta en aquesta temporada? Sempre que parlem de resultats, clar, ens ve al cap el juvenil A, que per cert ha tingut un inici de temporada molt bo.
Sí, estem, aviam, el juvenil A sempre serà l'equip representatiu del club, a part de que tenim la sort de que sempre el tenim en categories pues, ja d'un cert nivell, en aquests moments el tenim a preferent. L'any passat se'ns va escapar la possibilitat de pujar a nacional pels pèls, vam quedar segons i bueno, era un grup, bueno, la normativa actual de la federació fa que només pugi un equip de cada grup de preferent, però bueno, aquest any tornem amb moltes ganes, tu ja ho dius, he començat força bé, malgrat els punts que hem tret a fora són empats i amb una lliga...
De moment la mitjana anglesa.
Sí, però avui dia la mitjana anglesa jo no... Penso que no porta cap banda si és que s'allarga molt, no? Jo sempre dic que puntuar, tot el que no sigui perdre i puntuar cada partit, indubtablement si es fora encara més, doncs és bo. Però clar, amb la lliga de 3 punts pels partits guanyats, a la que comences a empatar molts partits, vull dir que no sempre hi ha un que se't despenja. Però bueno, més que pels punts, que són importants perquè ens permeten estar en aquests moments segons a la classificació, és l'actitud i el que veus amb el juvenil A. tenim el David, que és una persona que no t'haig de descobrir, que és per mi la ideal per portar aquest equip, que, perquè treu un rendiment dels jugadors impressionant, i bueno, i tenim una bona base. Vull dir, jo penso que si no estem al nivell de l'any passat, estarem una mica per sota o una mica per sobre. Vull dir, no tenim res a envejar a la plantilla l'any passat, que era molt ferma. Per tant, il·lusions, totes. I amb molts de més equips, doncs, també, tenim equips que penso que poden fer una temporada molt, molt maca, i, bueno, però després es tracta de que la pilota entri o no entri. Si entra més, doncs segur que quan acabem la temporada farem un resum que estarem la mar de contents.
Toni, moltes gràcies, bona temporada.
A vosaltres.
Doncs és cert, ho deia tant el Josep Pasqual com el Toni Cerdà, no ens hem de fixar només amb el juvenil A, però bé, en qualsevol cas és el referent, no? L'equip més gran, l'equip que a nivell de resultats sí que potser se li exigeix un palet més que no pas a la resta d'equips. En qualsevol cas, bé, destacable aquest inici que ha tingut el juvenil A, el conjunt de David Porres. Tornem a reincidir amb la victòria que va aconseguir el passat dissabte a la tarda al camp del Cubelles per 1-2, que li ha donat el liderat. Seguim endavant, deixem la presentació dels equips de la Blanca del passat dissabte al Nou Pinsbens. Hem de repassar encara més resultats, en aquest cas els corresponents als equips de la base de la Unió Esportiva Sitges. I comencem per un de molt positiu, la victòria, la contundent victòria, vaja, que va aconseguir el juvenil en imposar-se per 8-1 al Club de Futbol Vilanova. El cadet va perdre 5-0 al camp de la Unió Esportiva Castelldefels, mentre que l'infantil A també perdia, ho feia a casa, per 0-2 amb el Cubelles. Va guanyar l'infantil B en un molt bon partit, 4-2 es va imposar al Club Deportiu Ribes el passat dissabte amb el Municipal d'Aiguadols, mentre que l'infantil C rebia 14 gols al camp del Mediona, Mediona 14, Sitges 2. L'Alevi A sumava un puntet aquí a Aiguadols, s'han empatat 3-3 davant el Cubelles. L'Alevi B perdia a casa 2-3 amb el Sant Sadurní Atlètic, mentre que l'Alevi C guanyava per un contundent 10-1 al Cubelles. Més marcadors, l'Alevi D perdia a casa 0-7, ho feia davant el Club Deportiu Ribes. El Benjamí A sumava un puntet en empatar 4-4 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. El Benjamí B perdia a casa 2-5, ho feia davant el Mascatarro. El Benjamí C li feia un 12-0 a la Unió Esportiva Tancat. El Benjamí D perdia per la mínima, per un ajustat 5-4 en el seu desplaçament al camp del Club de Futbol Vilanova, mentre que el Benjamí E rebia també un important correctiu a Igualada, perdia en 10-0 al camp del Sant Mauro. I els dos darrers resultats, els dels prebenjamins, el prebenjamí A que superava sense problemes 11-1 a l'Anoia, i el prebenjamí B en aquest cas perdia a casa en 0-8 davant el Cubelles. Futbol femení, hem de recordar quins han estat els marcadors dels tres equips femenins del Club de Futbol Sobrense. Dels tres, només un ha aconseguit la victòria, l'Alevi Infantil, que jugava a Sant Joan d'Espí al camp del Levante Les Planes i s'imposava per 1-3. L'Infantil Cadet, que afrontava també la quarta jornada de Lliga, perdia per 3-0 al camp del Viladecavalls, i el Sènior, que en aquest cas afrontava la jornada número 6, perdia al camp del qui hores d'ara és líder, el Molins de Rei, perdia el Sobrense, les noies del Sobrense perdien per 3-0. Anem a repassar ja tot seguit els resultats que ens deixa, o ens ha deixat, millor dit, la vuitena jornada del grup 12 de la tercera catalana. Resultats, alguns d'ells significatius. Parlem de bons resultats pel que fa als Sitges i al Sobrense. Un Sitges que es va desfer per 2-1 del Riudebitlles, i un Sobrense que el descompte li està sent en aquest inici de temporada providencial. Gràcies a un penal transformat precisament en el temps de descompte, el conjunt d'en Josu Julián aconseguia esgarrapar un puntet del difícil camp dels Sant Cugat Sesgarrigues. I els resultats d'aquesta vuitena jornada han estat aquests. Penya Jove de les Roquetes 2, La Granada 5, Sitges 2, Riu de Villes 1, Sant Mauro 3, Anoia 0, Montserrat Igualada 3, Capellades 1, Fàtima 3, Sant Sadurní Atlètic 4, Fundació Atlètic Vilafranca 0, Base Vilanova 0, Odena 7, Hortonenc 2, Sant Cugat Sesgarrigues 2, Sobrense 2 i Ribes 2, les Roquetes 4. El Sant Mauro es col·loca líder, té 17 punts, també té 17 punts el Sant Cugat, que és segon, 17 punts també per Base Vilanova, 15 per la Penya Jove, que és quarta a la classificació, el Sobrense és cinquè en aquests moments amb 15 punts també, 13 punts pels Sitges, que escala una posició, es col·loca sisè amb 13, com dèiem, 12 per Òdena i Riu de Villes, 11 punts per Fundació Leti Vilafranca, 9 punts per les Roquetes, 8 per la Granada, 8 punts també per Montserrat Igualada, que a poc es va refent del seu mal inici, 7 punts sumen a Noia i Capellades, 6 per Sant Sadurní Atlètic, Hortonenc és tercer per la cua amb 5 punts, el Ribes, atenció al Ribes, que ha tornat a perdre amb les Roquetes en aquesta darrera jornada, és penúltima amb 4 punts i 2 pel Fàtima. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Quina jornada, eh? Alguns resultats...
Sí.
Que són significatius, eh?
Home, me sorprèn molt els de la Penya Jove.
2-5.
Jugava amb un equip que no havia guanyat cap partit.
Parlàvem divendres, fixa't, del bon moment de la Penya Jove, del conjunt del Josep Riambau. Teòricament tenia, no diria que un partit assequible, però la Granada venia de no guanyar cap partit i va li fa 5 al seu camp, 2-5.
Sí.
Com s'entén, no? Això explica que un dels moltíssims tòpics, no, que té el futbol, que no hi ha rival petit, no hi ha enemic fàcil, i s'ha demostrat una vegada més.
No, aquesta és una categoria que n'hi ha molta igualtat, i la prova la tens contra Montserrat Igualada, que ha guanyat un partit i ja va sortint de baix. Montserrat Igualada, que arriba en el seu millor moment, doncs quan d'aquí poc tindrà que anar al Sobrense a jugar aquest partit. I com t'he dit, de la Granada, doncs sí, el que passa que potser la Penya Jove es confiava una miqueta, doncs, del mal moment o del mal inici de la Granada, i això, doncs, potser li va fer a Riambau, crec, doncs, comptar amb uns jugadors, a millor donar-li més minuts a un altre, i va fer, doncs, que quedés sorprès, perquè ja la primera part perdia per 0-2, 0 gols a 2, i doncs això va marcar, perquè en tot moment la Granada va demostrar doncs, que anava per davant i que li estava sortint les coses millor, i va acabar perdent el Penya Jove per 2-5.
Sí, un resultat que ens ha cridat l'atenció, repeteixo, en aquesta vuitena jornada, i el Ribes, Toni, que no aixeca el cap.
No, el Ribes està malament, sí. El Ribes està malament, i no té mal equip, està malament, doncs, perquè les Roquetes, la Roqueta té molta pòlvora endavant, i això ja ho parlàvem l'altre dia, i la prova la tens que ja a minut 4 ja, doncs, Boronat, que és un dels realitzadors, doncs marcava el gol. El que jo no acabo de veure clar del Riba és que la Roqueta es queda la primera part amb 10 jugadors, l'expulsen a Boronat amb una pilota que vol posar dintre amb la mà. L'àrbitre es dona compte, tenia una tarja groga, l'ensenya la segona, i doncs ja se'n va al descans. Escurça diferències al Ribes, doncs amb el 3-1, no? I amb 10 jugadors, doncs escurça diferències, es col·loca 3-2 al Ribes, i l'expulsen a un jugador de les Roquetes, i el Roquetes està jugant amb 9 jugadors. Amb 9 jugadors...
És capaç fins i tot de fer un gol més.
Va marcar un gol, Jonathan, un jugador que havia jugat amb la Unió Esportiva Sitges, el Messi.
Ostres!
El Messi, t'ho dic el Messi perquè així tu sabràs
qui... Sí, no, ràpidament m'ha vingut al cap.
Doncs està jugant amb els Roquetes i va marcar el 2-4, però el Ribes, amb nou jugadors, la Roqueta no va ser capaç d'empatar el partit, va tenir ocasions per empatar-lo. Jo veig que el River el que li està passant és que vol guanyar els partits, vol guanyar ja un partit, està en necessitat de sumar, és tant el què, doncs, que no vol guanyar tant que acaba perdent. I és el que li va passar ahir.
Un inici que l'ha dut, com dèiem,
I compta. I compta,
a ocupar la penúltima posició.
I compta que ara té la Fundació Atlètic Vilafranca el dijous.
I el Sobrense.
I el Sobrense diumenge.
Sí, senyor.
Compta que el camí no és gent fàcil pel Ribas. Un Ribas que fins i tot ja he escoltat algun rumor que comencen
a qüestionar
a Fernando Quirós, eh?
Bé, doncs...
M'ha vingut de lluny, sí, això no vol dir,
En qualsevol cas, una cosa porta l'altra. Quan hi ha mals resultats, sempre es qüestiona la figura de l'entrenador.
Tant de bo no sigui així, perquè Fernando Quirós, jo penso que està fent bona feina en el Ribas.
Bé, en qualsevol cas, decisió que hauran de prendre si és que l'acaben prenent finalment el Club Deportiu en Ribas. Una jornada també que ens ha deixat un empat a zero entre la Fundació Vilafranca i la Base Vilanova. Era un dels partits destacadíssims d'aquesta jornada, Toni, i bé, empat sense gols, ja és estrany, dos equips que tenen una bona proposta ofensiva.
Però em quedo amb això, que el Barça Vilanova sigui sense encaixar gols.
Sí.
Juga amb un equip que marca molts gols, perquè és un equip ofensiu, i acaba empatant. Per mi, el millor que té el Barça Vilanova és la referència defensiva. Això m'he quedat amb això perquè és molt important. Costarà molt de fer-li gols al Barça Vilanova i per mi això pot ser la clau d'aquest campionat, eh? Que aquest equip està sumant, però no encaixa gols, i si no encaixa gols vol dir alguna cosa, i això de cara al dijous, doncs ja veurem quin va ser Vilanova, veiem aquí amb el Sitges. El Sitges és un equip que marca gols, veurem què passa, i a mi em va quedar aquella sensació de que va donar un pas important en les seves aspiracions a pujar aquest any, el fet de jugar al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca i no encaixar cap gol, eh?
Per la resta, doncs, bé, el Sant Mauro segueix sent un equip molt fiable, va guanyar a casa seva 3-0 amb la Noia. Ens crida també especialment l'atenció al 7-2 de l'Òdena davant l'Hortonenc.
Ha anat a més, eh?
Sí, l'Òdena que és el conjunt, com deies, Toni, que ha anat de menys a més. Uh-huh. Ja va donar alguna mostra aquí amb el Sobrense.
Sí.
I ahir li feia un 7-2 a l'Hortonenc. Déu-n'hi-do.
Sí, i mal moment de l'Hortonenc, eh?
Sí, l'Hortonenc està ara tercer per la cua, amb 5 puntets.
Sí, no aixeca cap.
I pel que fa als resultats del Sitges i el Sobrense, doncs bé, 2-1 victòria del conjunt de Manuel Rodríguez davant el Riu de Villes i empat a 2 del Sobrense al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, amb dos golets més d'un personatge que es diu Ivo Luque, sí, i que ja en suma 13.
Que ja veurem com l'anirà a partir d'ara, perquè es veu, no sé, perquè és que al final va ser molt embolicat. L'àrbitre, penso que al minut 95, xiular el penal, doncs va ser molt valent, i clar, la gent local se va llançar a sobre. I fins i tot els jugadors van perdre els nervis, i un dels que va perdre els nervis, segons me comentaven, va ser Ivo, que fins i tot es veu que el va llançar una ampolla d'aigua a l'àrbitre. I ja veurem a partir d'aquí. És un bon jugador, però té que canviar una miqueta la seva actitud, que no es pensi que ell ho pot fer tot, perquè no és així. I fer-lo en el camp, que jo ho trobo molt correcte, és un jugador que a mi me va agradar moltíssim, però al camp, però fora, una vegada que acaba el partit, passi el que passi, un té que ser molt esportista.
En fi, farem referència a aquest empat a dos que aconseguia, com dèiem, el Sobrense al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, un camp que, d'entrada, doncs no és gens fàcil, Toni.
No. I te dic una cosa, allà, no sé, els equips que treuran punts, de moment la va treure la Fundació, però no sé, perquè allò és una guerra, allà crida tothom. És un equip d'aquells que no t'agrada jugar, perquè tothom es queixa, tothom protesta, a l'àrbitre li protesten tot.
Tot i més.
Trenquen el partit, i és un equip molt complicat de jugar-li al seu cap. La diferència estarà fora. Jo penso que el què d'aquest equip estarà fora. A fora aquest equip lo esperaran. Perquè com a casa és un equip complicat, a fora lo esperaran esportivament, però aniran a guanyar-lo.
Donem com a bo el punt que va sumar el Sobrense?
Per mi és bo, per mi és molt bo, i més tal com estava el partit. El partit estava acabat. L'àrbitre va xiular unes mans, potser les menys clares per nosaltres, els que estàvem a l'altre costat d'on ell va xiular les mans. Potser per ell no van ser clares, perquè un àrbitre que al minut 95 xiula les mans, sabent com crida aquella gent, com mossega els jugadors i tot això, és complicar-se la vida i és ser molt valent.
Doncs, en fi, farem referència com no després a aquest empat a 2 que aconseguia el Sobrense al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, perdó. El Sitges que guanyava 2-1 al Riudebitlles, un Sitges que va haver de treballar, partit per fer una mena de comparació similar, en certa manera el que va jugar fa un parell de setmanes aquí amb el Capellades, que va aconseguir guanyar per 1-0 al tram final del partit. La diferència és que evidentment el Sitges va fer dos gols en aquesta ocasió, es va posar amb un 2-0 gràcies a un gol de Robin Cortés al minut 46, gairebé només començar la segona meitat, i un contracop instants després que propiciava el gol de Sergio Ximénez, un molt bon contracop que posava el Sitges amb un bon avantatge de 2-0 davant un Riudebitlles que va canviar de la primera a la segona part. Era un Riudebitlles, no direm que fluix, però bé, sense massa bona perspectiva, i a la segona part, amb un seguit de canvis que va fer el míster del Riudebitlles, doncs la cosa va canviar. Tant és així que amb un gol de falta el conjunt penedesenc va posar el 2-1 al marcador, i bé, el Sitges potser el que li va faltar és acabar de redonir el marcador, de materialitzar les ocasions que va tenir, perquè no sé si és un dels peros, Toni, que està tenint el Sitges aquesta temporada, no? Acabar de transformar les ocasions que té.
Sí,
és un equip que arriba, no té dificultats, sí, el Sitges per arribar a la porteria contrària, però li falta, i això ho destacava el Manel també, no? Li falta acabar de definir en els últims metres.
Sí, perquè després tot això tu perdones i després acabes patint.
Sí, sí, no? Pensant fins i tot que en el pitjor dels casos el Riudebitlles podia arribar a igualar el marcador, sobtosament no va ser així, però bé.
Que és el que va passar el dia del Capellades i el que passa en molts partits, no? Del Sitges té ocasions, també va passar a l'Anoia, tot i que va guanyar l'Anoia 2-0, el Sitges va tenir ocasions per empatar i fins i tot guanyar el partit, i va acabar perdent.
Del partit que podem destacar, doncs, evidentment, la victòria, aquests 3 punts davant un Riudebitlles que ens en recordava el Manel, que, compte, aquest Riudebitlles va acabar jugant la promoció la temporada passada. Per tant, parlem d'un equip dels competitius, d'aquest grup 12 de la tercera catalana. Podem destacar també que va debutar a Guille. Guillermo. Ha deixat el Ribas i ha fitxat pel Sitges.
Sí, sí. Sí, sí, de fet...
Va jugar els últims minuts de...
Va jugar 10 minuts,
sí,
no?
Sí, sí, els últims 10 minuts de partit.
Se lo té que fer mirar perquè va veure una groga en 10 minuts.
Sí, 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 va veure una groga. En 10 minuts. Cas, és un davanter, com deia el Manel, que li ha de donar un altre perfil.
Sí, sí.
Un jugador amb experiència, un jugador corpulent, que et dona altres alternatives.
Sí, és potser el jugador que li feia falta al Sitges allà davant.
Que pels partits de casa, allò que estan una miqueta encallats, doncs tens el recurs, si vols dir-ho així.
Té molta referència pel cap, marca molts gols amb el cap. És un jugador que li pot anar molt bé, sempre quan fa la feina que demani el Manel, doncs li pot anar molt bé al Sitges, perquè li faltava precisament jugadors d'aquests.
Un Sitges que té un... Jo li preguntava a Manel, que té ara una setmana complicada. Ell em parlava de 3 partits, precisament aquest del Riudebitlles, el de dijous amb el Valls i Vilanova, i diumenge al camp de la Penya Jove, Toni. Són 3 partits, ara ja en queden 2, molt exigents. Sí que, depenent del que faci el Sitges, veurem cap a on tirarà.
Sí, jo penso que el més complicat que té és el que tindrà el dijous. És més complicat que el de la Penya Jove. El Sitges a camp contrari, jugant com té que jugar i amb el camp en condicions, doncs el Sitges pot donar la sorpresa al camp de la Penya Jove. La va guanyar, va donar la Granada, la pot donar al Sitges, perquè està capacitat d'una, perquè el Sitges no és inferior a cap i per mi és superior a molts equips, no? Però el que me dona una mica més respecte és aquest, el del Barça Vilanova. Primer, perquè el Barça Vilanova tan sol ha encaixat 3 gols, que o sigui, ho diu tot, i segon, perquè el Barça Vilanova aprofita molt bé les seves ocasions. I el Municipal és un camp on el Barça Vilanova li pot anar malament, però també molt bé, perquè és poc, un equip que no encaixa gols,
sí,
defensivament, encara le va millor.
Sí, sí, sí.
Encara le va millor.
En fi, anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez després de la victòria 2-1 del Sitges davant el Riudebitlles. Evidentment, 3 punts importants per seguir bé en aquesta bona classificació que de moment creiem que està tenint el Sitges.
Sí, avui en diferència del dia capellat penso que hem tingut més ocasions per matar el partit. Amb el 2-0 hem tingut 2 o 3 1 contra 1 amb el porter, que el porter està molt bé. Sergio, mentre li ha tingut gasolina, ha treballat molt bé, els ha tingut. I després el gol d'ells de falta, doncs, bueno, ha apretat una mica el partit els últims 15 o 10 minuts i això ha fet que, bueno, la sensació de patiment, no?, de que, bueno, qualsevol tonteria poden fer un gol. Però, més enllà d'això, jo em quedo amb la primera part, que ha estat molt correcta, sense que haguessin hagut gols, i els primers 20-25 minuts nostres, que penso que han sigut molt bons, amb ocasions constants. I jo crec que els dos gols han sigut dues jugades molt maques, no?, els nostres. Una jugada, una combinació entre el lateral, el Gorka, el Sergio i el Rubén, i després el contraatac de lliure del segon gol, que ha sigut una jugada marcada a la casa d'aquests bitxos que corren molt i els hem agafat amb un córner en contra, els hem agafat l'esquena a tots i em quedo amb això, no? Jo amb el joc de l'equip i després amb l'actitud, amb l'entrega i amb el saber estar en moments més complicats davant d'un rival que té molta pes dintre de la categoria i que penso que és un dels millors equips que hi ha, tot i que ara està passant un mal moment, però jo crec que és un molt bon equip.
Un rival que havia guanyat els 3 partits que havia jugat fora.
Sí, sí. Un equip que és el mateix equip de l'any passat, vull dir, no ens enganyem. Que l'any passat va jugar a la promoció, vull dir que amb això està tot dit, no? Va quedar segon i nosaltres no vam quedar segon, ni quedar cinquers. Però bueno, avui jo penso que l'equip s'ha fet una mica el partit, hem intentat jugar quan s'ha pogut, quan no, doncs no ens hem complicat massa la vida, hem aprofitat bé els espais que deixaven ells per darrere, el Sergio ha dit que avui ha participat moltíssim en el joc, el Rubén, el Cortés, per mi ha estat molt bé, el Gorka també ha estat molt bé, el Quique juga lesionat i se li nota una mica que no està en el seu moment, però bueno, aporta tot el que pot, i després l'equip de mig de camp al darrere ha treballat molt bé, i això jo penso que avui ens ha donat la victòria, no?
Ha debutat el Guille.
Ha sortit un ratet, ha aguantat una mica la pilota a dalt, ha intentat donar una mica més d'aire, la gent de davant ja estava molt cansats i bueno, jo penso que és un jugador que quan es posi bé, perquè ara portava 3 setmanes sense entrenar, però quan es posi bé ens pot ajudar bastant.
Un perfil de davanter diferent al que té.
Molt diferent, i que a casa doncs, hi haurà molts partits que ens anirà molt bé, perquè s'aprofitarem doncs, del seu joc aeri, del seu cos, de la seva tarania, del seu saber estar. Bueno, jo penso que és tot el contrari del que tenim, no? És un jugador físic, un jugador més aviat de pilota aèria, de molta experiència, molts anys en aquestes categories, i bueno, és pràcticament, ja dic, tot el contrari del que tenim, i per això l'hem fitxat, perquè pensem que es pot acoplar bé aquest grup, perquè ens dona algú que no tenim, no?
Bueno, la setmana que ve arriba una miqueta de pujada. Dijous d'entrada us ve un Base Vilanova que de moment està sent de l'un milloret de la categoria, i després diumenge viatgeu a les Roquetes, però vinga, anem a pams, dijous.
Bueno,
no sé si és un repte per
jo crec que és com el partit d'avui, no? És, en teoria, aquests equips que intenten jugar, que tenen gent en qualitat i que tot i que venen a aquest camp i perden una mica la personalitat, perquè moltes vegades rifen pilotes quan ells no estan acostumats, jo penso que són els equips que nosaltres ens trobem més còmodes, no? Perquè podem fer un joc més semblant al d'ells, perquè és el que ens agrada. I el Vilanova és una mica aquest equip, no? Passa que el Vilanova és un equip que té qualitat, té experiència, té bona actitud, estan amb moltes ganes i això els fa un equip molt perillós. Però, bueno, nosaltres intentarem utilitzar les nostres armes pensant que realment és un dels equips, de moment, que està demostrant que té més nivell de la categoria, no? Per això està on està. Però, bueno, haurem de guanyar-los, vull dir, és un partit més.
El fet de jugar dijous, perdona Manel, suposo que altera una miqueta el planning de la setmana, no? Ja jugareu dijous, però clar, torneu a tenir partit diumenge. Entre dijous i diumenge, bueno, poca cosa podeu fer.
Plantejarem el partit com si fos un diumenge i el proper també. Vull dir, els dos partits els plantejarem igual, com si fossin diumenges, vull dir, no tenim més. Tenim plantilla suficient com per si hi ha algú tocat el diumenge o el dijous, doncs poder fer jugar un altre. Vull dir, ara mateix no tenim problema d'efectius i bueno, no em preocupa el fet de jugar 3 partits seguits en una setmana, perquè jo penso que l'equip físicament està preparat per això i no té cap problema. Més enllà d'això, són dos partits molt difícils, perquè un és el Vilanova, com parlàvem, i l'altre és la penya jove, que està fent un inici de campionat per mi molt bo. No, tothom deia que sí, s'havien perdut molt amb les baixes i això, però al final està sent un dels equips que està sorprenent tothom, no? Llavors seran dos rivals que ens posaran a prova, no? I això, bueno, està bé, perquè en tenim moltes ganes i volem veure de què som capaços. Avui era molt important guanyar per afrontar aquests partits amb tranquil·litat, no amb aquella necessitat imperiosa de guanyar, que això sempre et dona un pèl de nerviosisme, i podem afrontar els partits amb tranquil·litat, i això és lo important.
Una mica ho has dit tu, no? Aquests dos partits que us venen, Manel, una miqueta, no sé si avaluaran el Sitges, tot i que és molt aviat, tots ho sabem, i encara queda molt, però una miqueta el fet de jugar contra els equips que ara estan a dalt i que estan fent bones apostes futbolístiques.
Bueno, jo penso que la setmana sencera, no? Era el Rui de Villas, per mi tan bo més com els altres dos, i Vilanova i la Penya. Està clar que són tres partits que... Però, bueno, la il·lusió és guanyar-los els tres, no? Per això sortirem i estem capacitats per fer-ho. Una altra cosa és que després els partits van com van, no? Però nosaltres sabem que si fem les coses bé tenim les nostres opcions, està claríssim.
Efectivament, tres partits exigents, tal com deia Manel Rodríguez, el del passat dissabte davant el Riu de Villas, que va acabar sortosament en victòria. Ara veurem què passa dijous. Dijous, recordem, a 4:45 de la tarda, Unió Esportiva Sitges base Vilanova. És partit ajornat, partit pendent d'aquell passat 29 de setembre, aquell passat dissabte plujós, com pocs hem tingut fins ara. En qualsevol cas, un partit exigent de nou per al conjunt de Manel Rodríguez, que viatjarà diumenge que ve a un quart d'una del migdia amb el camp de la Penya Jove. Això els Sitges, el Sobrense, que jugava, com saben, al camp del Sant Cugat Sesgarrigues i treia un punt gràcies al 2-2 final. De nou, Toni, el descompte li està suposant punts al Sobrense, però punts a favor en aquest cas.
Sí, sí, bueno, és el que parlàvem. El Sobrense és un equip que té una magnífica plantilla i doncs té jugadors que quan veu que la cosa se l'ha complicat doncs apretant i molt. No mereixia el Sobrense perdre aquest partit. Igual que te dic una cosa, te dic una altra. El Sobrense mereixia com a mínim empatar i si no guanyar. El Sobrense va tenir la primera vocació ja al res, al minut 1, Jonathan se va quedar sol davant del porter, però li va sortir un xut massa alt i se'n va anar als núvols. Va desaprofitar una ocasió doncs, que si arriba a marcar el Sobrense potser ara estaríem parlant d'un altre marcador, però no va marcar, i sí que ho va fer l'Ibo va tenir l'ocasió més o menys com la del Joda, una pelota en profunditat, doncs Ibo va ser molt ràpid, va guanyar l'esquena al defensor i va marcar el gol, li va creuar la pilota a l'Albert i va marcar el 1-0. Amb aquest gol te va quedar una miqueta la cara de tonto, no? Perquè el Sobrense estava jugant bé, i tot això al minut 19 Marc Rodríguez també, en una molt bona jugada del Sobrense, empatava el partit. A partir d'aquí el partit va ser molt igualat, va tenir ocasions potser una miqueta més al Sobrense, el que passa que el Sant Cugat tenia el perill de l'Ibo. Totes les pilotes van per l'Ibo,
buscant l'Ibo,
és la referent de tots els jugadors, treballa molt en defensa i és una defensa d'aquella doncs, que no l'agrada a ningú, protesten tot, a la més mínima està protestant, els jugadors estan a terra, el més mínim contacte, sembla que, sí. que li hagin donat una punta, que li hagin trencat la cama i pràcticament ni no han tocat. Vull dir, és un equip molt complicat de jugar. Així va acabar la primera part, i al minut 76 una jugada que per mi és un xip despiste de l'Albert, i també per mi una falta. Jo penso que no sé, jo no el vaig veure bé del tot, però pel que es diu se li va fer Ivo, le va fer falta a l'Albert. L'Albert va dubtar, no va arribar a agafar la pilota, i l'Ivo, doncs, molt murri, va agafar la pilota i va marcar el 2-1, no? A partir d'aquí, doncs, el Sobrense va tenir ocasions, va estar ballant una pilota al travesser, va tenir opcions d'empatar el partit, i va ser quan el Sobrense, doncs, se va llançar a per totes. Ells no canvien res, ells segueixen igual, buscant la referència d'Ivo, i el 95 a l'àrbitre, després de que se l'havien reclamat dos clares mans. Per mi, les dues van ser molt clares, i fins i tot que penals de llibre, no? El que passa que l'àrbitre, doncs, que se va mostrar molt caser al llarg de tot el partit, doncs al minut 95 les mans potser menys clares, ell les va veure més clares, i va xular un penal que doncs el Blas Perquè parlem de l'Ivo. L'Ivo sabem que de tots els partits que ha jugat tan sol dos no ha marcat, però és que el Blas, de tots els partits que ha jugat tan sol en un no ha marcat, que va ser el dia de la Fundació Atlètic Vilafranca. Els demés partits tots ha marcat el Blas.
I si no m'erro, Blas ja porta amb el de dissabte 6 gols.
Sí.
Vull dir que porta també un bon promig com,
un bon promig de gol, i doncs a Blas no perdonava i marcava l'empat a dos. Aquí,
cosa que suposo no va sentar gens bé,
no,
a la gent
de Sant
Cugat.
Aquí ja se va embolicar tot, l'actitud dels jugadors, protestant a l'àrbitre, li van dir de tot, no tant són els jugadors, sinó fins i tot més d'un que no és jugador i públic, i més d'un que no és públic, que són dirigents, i això, doncs li van recriminar molt a l'àrbitre. No van saber pair l'empat, no van saber pair el penal, i jo penso que fins i tot, jo no el vaig veure, però vaig veure moltes coses, però me van dir doncs que l'Ivo va perdre el nervi. Jo vaig veure com ell protestava, sortia, li va fotre una puntada a la porta del vestidor, tot això sí que ho vaig veure, però no vaig veure com li llançava l'ampolla a l'àrbitre d'aigua. Clar, això li pot representar a l'Ivo doncs,
uns
quants partits, si l'àrbitre és valent, com ho va ser xiulant el penal.
En qualsevol cas, ho hauria de fer constar l'acte.
Si ho fa costar l'àrbitre, si ho fa costar l'àrbitre, li caurà partit. Si no l'ha fet costar l'àrbitre, ja.
Doncs,
perdó, a l'acte.
Sí, sí, doncs ja veurem. Escoltem el Josu que analitzava el partit després d'aquest empat a dos. De nou, el sobrer s'ha salvat, com es diu en aquests casos, per la campana.
Sí, ja ho sabíem que era un partit complicat, i tot el que traiéssim a... tot el que traiéssim endavant pues era positiu, perquè bueno, no deixa de ser un partit fora, partit a casa del líder, perquè aquest equip era el líder fins ara, i bueno, ja heu vist, un equip que apreta des del minut 1 fins que aguanten, que és el minut 60. Teníem el partit super controlat. El problema és que bueno, una jugada aïllada amb una falta molt clara a l'Albert, per mi, o sigui, l'àrbit diu que no, per mi és molt clara, o sigui, li fa el llit, doncs bueno, és el 2-1. Després jo crec que amb 10 hem sigut molt superiors també, i bueno, hem tingut la fortuna de que al final ha pitat un penal que per mi no ho és, però és que ha compensat els dos penals que no ha pitat abans.
Bueno, sí, s'ha menjat dos clars, i en canvi el que potser no era tan clar, doncs ha sigut valent, perquè era el minut 95,
Ha sigut la falta de consciència, o sigui, la consciència, li ha traït la consciència, o sigui, han passat 5 o 6 jugades molt clamoroses i sempre en contra del Sobrense. Et repeteixo, la falta a l'Albert, 2-1. Després hi ha una jugada que el número 7, a la banda, fa un parell d'agressions a la banda, ell les veu, no fa res. El número 9 li diu de tot, tira la pilota i no fa res. Ja són 3 jugades. Després els dos penals. Una mà clamorosa del Blas, que és gol, i el tio la tira a penal, parant-la amb la mà, i una altra de l'Abril. L'Abril se'n anava sol. I, bueno, ho ha vist tot el camp. Ho ha vist tot el camp. Clar, tot això no ha xiulat, i al final ell ha dit, bueno, l'última l'ha de xiular perquè és que ja no puc fer res més. Després, bueno, l'actitud de... lamentable, l'actitud d'aquesta gent, lamentable. Si aquesta gent juga així, no quedarà ni entre els 5 primers, perquè tothom li esperarà a casa seva, Aviam que guanyen fora, la segona volta, la lliga és molt llarga,
I la feina d'aquesta gent és treballar molt en defensa, tallar pilotes com sigui i buscar referència d'Ivo, I ja està,
Ja s'ho vaig dir, que era això.
Ara, aquest jugador és bo,
Sí, ho hem tapat bé, però hem tingut dues errades. Les dues errades les ha ficat el tio. Però torno a dir, no sé si tornarà a jugar aquest xaval, Perquè ha sigut lamentable l'actuació que ha tingut després del partit, Llavors, bueno, no sé, potser el Sant Cugat per al seu davanter per uns quants partits, no ho sé. Jo només et puc dir que el Sobrens s'ha tapat molt bé, ha jugat estones bé, no tot el partit, òbviament, no tot el partit, però estones hem tingut el control de la pilota quasi el 90%, el que passa és que, clar, és un equip molt agarrit, és un equip que dona patades i patades i patades i protesta, i al final, clar, l'àrbit no pot pitar tot, des de 50 faltes, et pita 10 i 40 passen. Després una altra cosa que volia dir, l'Eric Delgado ha expulsat per no fer res, el pobre xaval ha protestat la jugada de l'Albert. És el que et deia, la velocitat de targetes que té envers el Sobrense no l'ha tingut envers amb ells. Clar, l'Eric pobret ha protestat, però no ha dit res. Expulsat, ràpid expulsat. O sigui, en una jugada et quedes amb 10 i perdent 2-1. És doble càstig. Però bueno, jo et dic, estic... Potser no juguem bé, potser... M'és igual. Molta gent esperava aquest partit perquè el Sobrense allà s'hi donava la talla, el Sobrense ha donat la talla. El Sobrense ha sigut superior al Sant Cugat i a partir d'aquí preparar el proper partit. Seguim sense perdre, és important, malgrat que hem empatat 2 partits seguits, però no hem perdut. I bueno, i s'ha vist l'esperit, s'ha vist l'esperit. O sigui, qualsevol equip es deixa anar i nosaltres hem tingut 4 o 5 ocasions amb 10 i amb inferioritat al marcador. És per estar orgullós.
Jo deia que els 3 punts que se va guanyar a Vilafranca eren més que 3 punts, però jo penso que l'empat d'avui aquí doncs és un punt molt important, perquè aquí no sumarà tothom, eh? Sí, aquesta gent continua igual i protesta com ha protestat tot, no? Perquè aquí és molt difícil arbitrar, eh?
Sí, sí, bueno, és que és un camp molt petit, molt contacte, la gent molt a sobre, ja has vist, bueno, ja has vist que ha hagut una petita picabaralla, i han vingut allà 4 o 5 xavals a amedrentar l'àrbit. Bueno, aquesta gent juga amb això, ja ho sabem. El Sobrense, jo, torno a dir, estic molt orgullós dels 25 que tinc, perquè són gent educada, són gent que ve, juga a futbol, guanya, perd o empata, però sap anar pels camps, i jo el que he vist ara... feia molt de temps que no ho veia. M'ha sabut molt greu per l'àrbit. O sigui, les persones són persones. Malgrat sigui un mal arbitratge, jo mai a la vida hagués fet el que han fet ells. O sigui, no es pot fer el que han fet. O sigui, jo espero que ho digueu a la ràdio, perquè ha sigut lamentable l'actuació.
Ara tens pendent de lo que posa l'àrbitre a l'acte, no? Perquè, clar, aquest acte pot afectar molt, no? El Sant Cugat i sobretot a la seva figura.
Home, jo crec que del Sobrense no posarà res, perquè quan acaba el partit nosaltres hem anat tot tranquils al vestidor i amb nosaltres no ha anat la festa. Però clar, el que li han fet a l'àrbitre del córner ha sigut perillós, diria jo. Perillós pel nom del Sant Cugat i pel futbol, eh? Pel futbol, eh? Això és del que es veu pels vídeos de primera aquests que posen del TV3 per denunciar coses. Ha sigut avui, eh? Ha sigut avui això, eh? Crec que la violència s'ha de quedar fora, i si la gent ve aquí a beure cervesa i a insultar i a llançar coses i a pegar, que es quedin a casa millor, eh? Crec jo, eh?
Sí. És un punt important, com he dit abans, es té que seguir treballant, i bé, la propera setmana, si no recordo malament, el rival del Sobrense
és el rival, sí. Bueno, és un Ribas, ja sabem, m'és igual a mi la classificació, eh? El Ribas és un molt bon equip i segur que ens posarà les coses molt difícils per guanyar. A més, estan necessitats, o sigui que és més al seu favor en la motivació. O sigui, ja és un partit motivant, però clar, si a sobre estàs en una situació com la que estan ells, que estan a baix, bueno, han de jugar demà, igual guanyen i surten d'allà i venen amb confiança. Però jo per lo que sé, per lo que he vist, no és un equip que jugui tan malament com per anar com va. Ara és que, bueno, el futbol té moments puntuals en què la pilota entra a favor o entra en contra, i amb ells de moment doncs els hi ha entrat en contra. Nosaltres plantejarem el partit per intentar guanyar, òbviament, i després que guanyin tot el que puguin, però clar, jo el Sobrense plantejarà el partit per intentar atacar el Ribas, les mancances que té, i intentar que no es vegin les seves virtuts, que les té.
Ara sí que és l'última. La primera ha tingut el Sobrense. Ha sigut una jugada Jonathan, que si aquesta pilota entra, doncs potser ara estaríem parlant d'un altre partit.
Sí, clar que això ja no...
El que passa és que la primera d'ells l'han aprofitat i la primera nostra no.
No, però si et poses a mirar el Sant Cugat Sesgarrigues, em sembla que ha tingut 2 ocasions i mitja. Sí. I ha fet 2. I nosaltres hem tingut la del Jonathan, hem tingut la primera part un parell més clares, a part del gol, I a la segona part hem tingut, a partir del 2-1, hem tingut 4 o 5 xuts bastant clars. Hem tingut el pal del Chan, hem tingut moltes centrades perilloses. Bueno, jo crec que el balanç és positiu per com ha sigut el partit, però fredament jo crec que hem sigut superiors. El que passa és que, clar, tal com ha sigut el partit, és un punt molt bo.
Doncs ja ho han escoltat, donava com a bo el punt aconseguit el tècnic del Sobrense, en Josh Julián, un Sobrense, Toni, molt ràpidament, que diumenge té el derbi amb el Ribas, un Ribas que vindrà aquí amb la necessitat de començar a guanyar un partit ja.
Sí. Tindrà que posar-lo tot, tota la carn a la graella, perquè realment, doncs, si no, es cremarà, no? Mm-hmm. Sí, el Ribas vindrà amb tota la necessitat, el que passa que el Sobrense, si juga com va jugar Sant Cugat, doncs jo penso que és molt més equip que el Ribas, ara per ara, després ja veurem.
Gran partit, en qualsevol cas, el que ens espera diumenge aquí a Aiguadolça a partir de les 5 de la tarda. Obrim bloc poliesportiu. Bloc poliesportiu per destacar alguns resultats molt bons que ens ha deixat el cap de setmana. En matèria de bàsquet, una nova victòria del Club Bàsquet Sitges, del Sènior A, del Club Bàsquet Sitges, que es va imposar a la pista del Reus Ploms B per 41-86. Una diferència de més 45, la més avoltada que ha aconseguit fins ara el conjunt de Fermín Sánchez. Ja no per la diferència en si, sinó pel fet que el bàsquet Sitges només va encaixar 41 punts, que són molts pocs punts. Un rival, en qualsevol cas, fluixet, el que es va trobar al Club Bàsquet Sitges el passat dissabte a Reus. No cal dir que el Sitges continua manant a la classificació, 7 victòries cap derrota, i aquest proper cap de setmana que rebrà el Collblanc la Torrassa. També destaquem de la jornada de bàsquet la victòria del sènior femení, que es va imposar per 46-42 ahir a la tarda al Club Esportiu Vilanova. Un molt bon resultat que manté a la part alta de la classificació el conjunt del sènior femení del bàsquet Sitges. I en hoquei patins, Toni, destaquem el doble resultat que ha aconseguit el Club Patí Sitges i que l'ha situat al capdavant de la classificació del grup segon de la segona catalana. Victòria contundent, 2-11, el passat divendres a la nit a Cambrils, i partidàs dissabte a la tarda, ens diuen del conjunt de Bruno Fanyanes, que es va desfer d'un molt bon Andorra, un dels equips que aspira també a pujar de categoria, per 5-2.
Sí, el que passa que va ser molt superior al Patí Sitges. Jo vaig veure un hoquei que m'ha agradat molt, jugada extraordinària,
i que feia temps que no es veia,
i que feia molt de temps. Fins i tot m'ha agradat, doncs, l'ambient que n'hi havia al pavelló. Ja n'hi havia molt de públic, molts aficionats que estaven seguint el Patí Sitges, i m'ha agradat molt. La primera part del Sitges potser no va ser tan maca com a la segona part. La segona part vaig veure gols extraordinaris, boles passades d'esquena, rematades per Carles Busquets o bé per Isaac Martínez, que per mi és, clar, la gran referència d'aquest Patí. Si l'Isaac està bé, l'equip rulla, i està tot l'equip, perquè m'ha agradat tot l'equip. Penso que aquest equip està passant el millor moment, i si continuen així, compte, que aquest equip pot fer bones coses, perquè va demostrar, davant d'un equip que va deixar jugar l'Andorra, que és un equip que sap jugar a l'hoquei.
El Club de Sitges lidera ara la classificació amb 16 punts, té els mateixos punts que l'Andorra, encara té pendent el Club de Sitges el partit amb el Lleida Llista, no oblidem, el partit amb l'Andorra, no oblidem tampoc que era l'avançat, el que s'havia de jugar o el que s'hauria de jugar aquest proper cap de setmana. Per tant, aquest cap de setmana el Club Patí Sitges no jugarà, i el proper partit serà a la pista del Vilanova.
Sí, a la pista del Vilanova, i serà un Vilanova que ve de guanyar l'Alpicat, no?
Doncs deixem veure els resultats.
Sí, jo no vaig errat.
Sí, li va fer 8-1 en aquesta jornada al Trem.
Al Trem, val. Doncs jo és que havia vist un Twitter que...
Va ser el Vilafranca el que va guanyar l'Alpicat.
El Vilafranca, exacte. Un Vilafranca que va guanyar l'Alpicat, un Alpicat que és un equip que està fet per pujar, i va guanyar el Vilafranca. Correcte, és el Vilafranca. Però bé, el Sitges anirà allà amb el segon porter, perquè saps que el primer porter ha marxat de vacances, però un Sitges que jo el veig molt llançat, i que si continua així jugant com ho juga l'hoquei d'aquesta manera, doncs és molt difícil aturar-lo, eh?
Doncs un bon moment el que està visquent aquest Club Patí Sitges, aconseguint, com dèiem, el liderat del grup segon de la segona catalana. I acabem amb un resultat negatiu, en aquest cas el del Rugby Club Sitges, el del sènior de Primera Nacional, que va perdre per 49-24 al camp del Club Natació Poble Nou. Segona derrota fora de casa, el Sitges, que és cué, només ha sumat 2 punts, i la sensació que aquesta temporada haurà de lluitar per la permanència, un Rugby Club Sitges que no jugarà fins al proper 11 de novembre, quan rebrà aquí al Camp de Santa Bàrbara el GEC de Girona. Amb aquest marcador acabem. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
La propera cita amb el món de l'esport a la sintonia de Ràdio Maricel serà, recordin, dimecres de 4 a 5 a la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.